Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 29 de maig. Avui comencem parlant de la tonyina roja i és que el grup Balfegó finalitza en un temps rècord de 5 dies la campanya. La flota de vaixells d'arrossegament del grup Balfegó ha enllestit en només 5 dies la campanya per capturar 700 tones de tonyina roja al Mediterrani, malgrat que disposava d'un mes per fer-ho. Segons la firma, la pesca que s'ha desenvolupat en l'espai marítim entre Formentera i el Cap de Palos s'ha fet en un temps rècord, ja que és el període més curt d'operacions des de que es va iniciar la seva activitat. Pere Vicent Balfegó, patró del Tio Gel i president del grup Balfegó, ens explica com ha anat la temporada i en fa una valoració.
A prop de la costa coneixem i veiem les tonyines més juvenils, però els calados tradicionals també hem trobat molta abundància de tonyina gran, no? I a part de 3 dies que va fer mala mar i un dia de trajecte i un altre de tornada, són 5 dies de pesca i 5 que de viatge i de mal temps, 10 dies han fet la pesca en un temps rècord i bueno, també estem contents perquè veiem que el pla de recuperació de la tonyina en el qual estem immersos doncs funciona.
I és que el comitè científic de l'ICAT ja va informar sobre la bona progressió en la recuperació de l'espècie en el seu últim informe del 2010. En aquest document s'apuntava que tots els indicadors mostraven un clar increment de l'estoc, del nombre de juvenils i de les grans reproductores respecte a l'any 2008. Un cop completada la pesca, els vaixells d'arrossegament traslladen el peix viu a les gàbies i els remolcadors les porten fins a les granges d'engreix de la Mella de Mar en un viatge a velocitat reduïda que pot trigar entre 10 i 12 dies. Tractem a continuació altres informacions de proximitat del territori i parlem de medi ambient. Les cabres i les cremes tècniques claus per a la gestió de Cardó. Els municipis afectats per l'incendi a la serra de Cardó-Boix encara no s'han recuperat del xoc que ha suposat l'arrasament d'uns boscos i zones naturals que ja havien estat calcinades per les flames anteriorment, amb el 1995 com a data més recordada, però també el 2005 i el 1978. Els alcaldes han reclamat mesures de gestió per evitar nous incendis o tractar que els que s'hi produeixin no siguin tan vastos com el que aquest mes de maig va afectar un total de 3.081 hectàrees de Rasquera, el Perelló, Tivenys i en molt menor mesura Benifallet. Es tracta d'unes mesures que recullen el Pla de Prevenció d'Incendis de la Serra de Cardó, lliurat per la Universitat de Lleida a la Generalitat aquesta mateixa primavera. El seu autor és l'enginyer de Forests Joaquim García Codina i es centra només en una part de la Serra de Cardó, mentre que la de Boix haurà de ser objecte d'un futur projecte en ser totes dues considerades com a zones d'alt risc forestal. Segons es detalla el document, la Serra de Cardó es caracteritza per una abrupta i sinuosa orografia, a la qual acompanyen sovint intenses ratxes de vent que es canalitzen per la vall de l'Ebre i que dificulten en gran mesura la implementació d'infraestructures efectives de prevenció i control dels incendis forestals. Així, el pla aposta per aquesta prevenció amb la neteja del sotabosc i l'obertura de clarianes a partir de cremes controlades i també amb l'aprofitament sostenible del combustible forestal, ja sigui a través de la ramaderia o de l'explotació de la biomassa. També tenen un paper important en el manteniment de la xarxa viària i senders. I de la serra de Cardó-Boix ens n'anem cap a l'Aldea, on un proveïdor es mobilitza pels diners que li deuen a la cooperativa. El malestar dels afectats de la cooperativa de l'Aldea deriva en algun dels casos en mobilitzacions i accions de protesta. És el cas d'un veí de la població, Javier García Vivo, propietari de l'empresa Sanetub Delta, encarregada de la instal·lació de rec en finques de la cooperativa de l'Aldea i que es qualifica com un dels principals afectats del col·lapse de la secció de crèdit. La principal afectació de García Vivo és com a proveïdor de la cooperativa, amb el cobrament pendent de les obres d'instal·lació de rec de l'any 2011, en una xifra que no va voler concretar el Diari de Tarragona. A més, Part dels seus estalvis i comptes de l'empresa també estaven dipositats a la secció de crèdit de l'entitat agrària. Es dona la circumstància que Sanetub Delta ja es va veure afectada pel concurs de creditors de Martín Safadesa, que va paralitzar la construcció de l'urbanització Mirador de l'Ebro al terme municipal de l'Aldea. Aquest veí de l'Aldea confia en el suport de l'Ajuntament i dels veïns en els actes de protesta que preveu iniciar aquesta setmana. Esquerra exigeix la compareixença del ministre d'Indústria pel Castor. El diputat d'Esquerra, Alfred Bosch, ha iniciat una ofensiva parlamentària per aclarir la situació real del magatzem submarí de gas Projecte Castor, que està a punt d'entrar en funcionament a la costa de Vinaròs, al Baix Maestrat i molt a prop del canal Montsià. Bosch ha anunciat que demanarà la compareixença del ministre d'Indústria, José Manuel Soria, perquè expliqui els interrogants que sobre la planta d'emmagatzematge del gas natural s'ha formulat des dels diferents grups d'oposició del territori. La central nuclear Vandellòs 2 inicia la seva 18a recàrrega de combustible. La central nuclear Vandellòs 2 es va desconnectar aquest passat dissabte a la matinada a la xarxa elèctrica per iniciar les tasques de recàrrega de la 18a recàrrega de combustible. A més del canvi de 69 dels 157 elements combustibles, també s'efectuaran actuacions d'inspecció i manteniment d'elements operatius de la central. L'associació nuclear ESCO Vandellòs 2, que gestiona la planta atòmica, preveu executar un total d'un 7.000 ordres de treball i la incorporació de 1.200 treballadors d'unes 60 empreses col·laboradores. La recàrrega suposarà una inversió total de 63,8 milions d'euros i permetrà a la central obrir un nou cicle de 18 mesos de generació d'energia elèctrica. Estem ara dels esports. Bé, iniciem els esports començant parlant de futbol i parlem de la Copa Primavera. Comencem per juvenil. La darrera jornada, l'Aldeana va perdre davant de l'Amposta 0-2 i el Camarles va guanyar a la Cala 2-1. La classificació, per tant, queda de la següent manera. L'Ametlla de Mar es queda líder amb 14 punts i el segueix el Camarles amb 13, que aquesta setmana descansa. A manca d'un partit per a finalitzar el juvenil, la Cala s'ha classificat per a disputar a la final de la Copa Primavera de les Terres de l'Ebre, ja que el Camarles, que és qui podria superar-les a la classificació, descansarà aquesta darrera última jornada. La propera jornada enfrontarà l'Amposta B amb l'Ulldecona A i la Cala jugarà contra l'Aldeana. Recordem que la final de Copa Primavera serà el 10 de juny a Jesús i Maria. Jugaran l'Ametlla de Mar, la Rapitenca B i el Jesús i Maria. Passem ara també a la Cadet. Pel que fa a la Cadet, la darrera jornada el Canà va guanyar per 3-0 al Jesús i Maria. Ulldecona va perdre 0-3 davant de la Cala. Per tant, la classificació d'aquesta darrera jornada va quedar de la següent manera. El Canà A, líder amb 13 punts, el segueix la Cala A amb també 13 punts. Finalitzada la Copa Primavera, no s'ha classificat per la final per gol averatge, ja que ha quedat empatat a punts amb el líder, amb l'Alcanar. I ara anem cap a l'infantil, segona fase ascens de les Terres de l'Ebre. La darrera jornada, la Cala A va perdre per 1-2 davant del Roqueteng. L'Escola Delta de l'Ebre A va guanyar 2-1 al Camarles i la Rapitenca B va guanyar 3-0 amb l'Ebre Escola. La classificació, per tant, queda de la següent manera. Líder, la Rapitenca, amb 16 punts i la Cala es troba a la cinquena posició amb 9 punts. Per tant, pas enrere de l'infantil, que en un mal partit va perdre davant de l'Alcanar, sumant la segona derrota d'aquesta fase d'ascens. Queden 3 partits, està difícil però no impossible, sobretot si aquesta setmana és capaç de guanyar a la Ràpita. I finalment, recordem que la Leví A ha acabat la temporada i va jugar contra el Jesús Catalònia. Va perdre la Cala 1-2. El Benjamí Dorades va jugar dissabte 26 en el torneig amistós a Gandesa. La Cala 1, la Lleida 3, va quedar així el marcador. I a l'altre partit, la Cala 0 i Valls 3. Pel que fa als Patufets, el dissabte 26 també van jugar. L'Ebre Escola va ser el seu rival i va guanyar 4-7. Repassem ara els titulars que han protagonitzat l'actualitat d'aquest dimarts. El grup Alfegó finalitza en un temps rècord de 5 dies la campanya. Segons la companyia, aquest curt període de pesca posa en evidència que l'espècie s'està recuperant a la Mediterrània i és que en 5 dies han pogut capturar 700 tones de tonyina roja. Les cabres i les cremes tècniques claus per a la gestió de cardó. Així ho estableix el Pla de Prevenció d'Incendis de la Serra, elaborat des de la Universitat de Lleida per a la Generalitat. A l'Aldea, un proveïdor es mobilitza pels diners que li deu la cooperativa. Aquesta setmana preveu iniciar accions de protesta per a les quals demana el suport dels afectats i de l'Ajuntament. Esquerra exigeix la compareixença del ministre d'Indústria pel Castor. La central nuclear Vandellòs 2 inicia la seva 18a recàrrega de combustible. L'operació, per a la qual s'incorporen 1.200 treballadors, implicarà la substitució de 69 dels 157 elements combustibles, a més de tasques de manteniment. I als esports us hem parlat de la Copa Primavera, on juguen el juvenil, el cadet i també de l'infantil en segona fase ascens a Terres de l'Ebre. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dimarts. Al control de so ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.